El cafè de la ràdio, l'actualitat més pròxima.
Aquesta hora el debat de política municipal, el temps per l'opinió, el cafè de la ràdio. Avui ens acompanya en Gabriel Fernández, portador d'Esquerra. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos avui.
Molt bon dia i molt bon dia a totes les dones de la nostra ciutat i del país.
També ens acompanya Nani Valero, portaveu de la Crida. Bon dia, senyora Valero.
Hola, bon dia i bon 8 de març.
José Luis Fernández, portaveu de Ciutadans, bon dia.
Bon dia i bona jornada.
Lluís Matas, portaveu de Junts, bon dia.
Bon dia, aquí en directe.
Sí, amb el seu mòbil, eh? El Lluís Matas i el seu mòbil també de seguida s'incorpora, que ja ens ha dit que arriben en pocs minuts el regidor del PSC, Eloi Cortés. En qualsevol cas, anem a començar a destapatxar alguns dels temes destacats del ple municipal d'ahir. Comencem parlant de la moció conjunta presentada per la FAP i les associacions de famílies d'alumnes de l'Institut Escola Virolet, dels instituts Arraona i Narcisa Freixes. L'objectiu de la proposta, aconseguir el suport municipal per pressionar la Generalitat perquè escurci els calendaris de construcció d'aquests centres educatius. Com ho pot fer l'Ajuntament per garantir-ho? Moció aprovada per unanimitat. Primera paraula que li dono al senyor Lluís Matas. Senyor Matas, endavant.
Molt bé, avui hem canviat l'ordre.
Innovo, perquè si no se m'avorreixen.
D'acord, ara, doncs molt bé. Doncs escolta, crec que tots vàrem estar d'acord. De fet, si no m'equivoco, vàrem votar tots a favor de la moció. I vàrem estar d'acord amb que les condicions en què es troben aquests centres, diguem-ne, instituts i centres escolars, diguem-ne, doncs no són les que haurien de ser. I tots ens vàrem entonar com el mea culpa, no? Perquè si al final som representants de l'administració i alguns tenim més o menys responsabilitat i les tenim pues, a Sabadell o les tenim doncs, indirectament també en els governs de la Generalitat, doncs hauríem de fer autocrítica i crec que alguns la vàrem fer respecte a les responsabilitats que tenim de que aquestes centres d'ensenyament doncs estiguin en aquestes condicions i Sabadell encapçali un, diguem-ne, lamentable rànquing de les ciutats on hi ha més estructures, diguem-ne, provisionals en els centres d'educació i d'ensenyament. I per tant, doncs escolteu, en aquests moments la Generalitat doncs té la paella pel mànec, depèn del departament de la Generalitat i del conseller solucionar aquest tema i de complir amb els compromisos que té amb l'Ajuntament i amb els centres educatius. Pel que vàrem escoltar ahir, no sembla clar que el govern de la Generalitat estigui per complir els terminis que es va comprometre a complir, però en tot cas també recordar, i no deixaré de fer-ho cada vegada que sigui possible, que el dèficit que tenim entre Catalunya i Espanya de 20.000 milions també és conseqüència i porta com a conseqüència que polítiques socials, educatives, etc, d'habitatge, doncs es vegin mancades per els recursos que podríem tenir si fóssim un país normal, independent i Espanya no s'emportés tots els diners.
José Luis Fernández, al seu torn.
Jo vaig definir això com a un fracàs col·lectiu, però clar, la competència la té qui la té. Els pressupostos els té que fer la Generalitat, i ni la Generalitat ni els representants dels partits que estan a Sabadell, que estan o han estat a la Generalitat, poden dir que això és culpa d'Espanya, que no sé, la competència qui la té. Qui rep els diners per sanitat i educació? Qui prioritza altres equipaments en lloc dels que té que fer Sabadell? Doncs que agafin i posin els diners per fer això, perquè jo vaig entrar a regidor fa 7 anys i ja estava pendent aquest equipament i continua pendent. Doncs és tan fàcil com destinar a Sabadell els diners que els sabadellens mereixen i paguen dels seus impostos.
El tornarà per Nani Valero, regidora de la Crida.
Sí. Nosaltres, bueno, no reproduiré el debat que va portar la companya Aurora, sinó que volia fer un punt diferencial, que és ahir la moció presentada per la FAP però defensada en el ple per tres dones. La resta de companyes que van venir portant les criatures eren dones, eren mares, eren àvies, eren docents. Avui és 8 de març i parlar de barracons és parlar de dones. És parlar de dones perquè són les que agafen les excedències per tenir cura de la família, perquè són les que van a buscar les criatures a l'escola i es troben el fang, la manca d'accessibilitat amb els barracons, la mala situació i condicions de l'escola, i han d'assumir elles tenir cura d'aquesta canalla amb aquestes condicions d'horaris lectius i d'activitats que no són les que tots voldríem com a instal·lacions dignes. Ahir el que vèiem és que també es representava en part per les docents. L'educació és una de les professions més feminitzades de totes les societats, i a Sabadell no és una situació diferent, i per tant ahir la reclamació de canviar i de millorar les instal·lacions també són unes millores i unes reivindicacions que tenen molta repercussió en les dones. Per tant, no veure aquesta perspectiva on que ahir no es fes palesa, doncs la volíem afegir avui. Nosaltres vam votar a favor, però a favor sobretot perquè això millorarà les condicions també de les dones, i avui és un dia important també per incorporar-ho.
Gabriel Fernández.
Sí, bueno, nosaltres vam votar evidentment a favor també. Evidentment, tenim unes mancances estructurals no només a la nostra ciutat, malauradament al país, segur que producte de dèficits fiscals, de males polítiques en su moment, amb les retallades que van fer tant de mal al sistema públic d'aquest país durant l'època de Convergència i Unió, i que des de ja fa alguns anys estan intentant revertir, i de fet en alguns àmbits ja s'han revertit en quant a la quantitat de los diners incorporats a les partides per fer funcionar aquests àmbits, però encara arrastrem situacions com les que tenim a la ciutat. Jo en aquest tema, evidentment, estem treballant perquè sigui possible. Sabadell és una de les dues ciutats que tindrà dos nous instituts, tal com marca el PEA, de les 21 nous equipaments que se construiran en el país, i aquests 21 nous equipaments eliminaran 42 mòduls del país. Jo en el tema dels mòduls ja l'he dit alguna vegada. Certament jo no vull que els nostres nanos estiguin en mòduls. Jo vull edificis dignes, però per a tots. Però també s'ha de dir que la qualitat dins dels mòduls és molt superior que en moltíssimes escoles de la nostra ciutat. Basta només passejar-se per aquestes escoles, que són de totxo, per veure com estem de malament en matèria d'equipament, no? I llavors jo vull destacar, evidentment, els esforços que s'han fet des del mandat anterior, també en aquest, crec que no cal ser miserables, i constantment estar dient-li que sempre és culpa de l'altre. Tothom suposo que està fent esforços per poder revertir aquesta situació, en moltes ocasions heredada de males polítiques del passat, no? Per tant, aquí el que toca ara és que els processos participatius que s'han iniciat a la ciutat, i aquesta és la notícia important, els processos que s'han iniciat, que acabin el més aviat possible per a continuar amb el procés administratiu.
Gràcies, senyor Fernández. Saludem el regidor del PSC, Eloi Cortés. Bon dia.
Molt bon dia.
I al seu torn.
Gràcies. Jo, en la línia del que ja vam comentar en el ple, l'Ajuntament ha fet el que li tocava aquest, i jo entenc que també els altres, que era posar el sòl a disposició. I no seria la primera vegada, i ens ha passat en altres ocasions, en el qual nosaltres fem la nostra feina, posem el sòl a disposició i els projectes no arriben, hem de prorrogar aquesta posada del sòl a disposició, no? Inclús s'han fet els canvis que ens ha demanat la Generalitat, temes molt, molt, molt tècnics, d'agrupar finques i coses d'aquestes, però tot el que se'ns ha demanat ho hem anat fent, no? I tot i així no ha arribat, i aquesta sensació que transmetia ahir la comunitat educativa d'aquests tres centres educatius, del Virolet, del Narcís de Freixes i de la Raona, d'engany, no?, i de frustració, en part també la tenim, perquè cap a nosaltres també se'ns ha, sentim doncs, que també se'ns ha enganyat, que se'ns han dit dates que no s'han complert i que, per tant, doncs, a vegades costa creure't quan et diuen una data si es complirà o no. I, per tant, haurem d'estar atents i seguir-ho. I, evidentment, doncs, completament d'acord amb la moció que presentaven ahir, i la feina serà ara, doncs, en continuar al costat de les comunitats educatives d'aquests tres centres, de docents, d'alumnes i de les famílies, per fer-ho realitat i apretar qui toca, que és la Generalitat de Catalunya. I, evidentment, que ho volem tot, encara que sembli tant que jo faci servir aquest lema, però els edificis nous que s'han de construir i aquells edificis que ja s'han construït, que s'han de renovar, com per exemple el Ribot i Serra, que estan en un estat bastant deplorable, i això a vegades també quan anem allà baix alguns alumnes ens ho comenten, i per tant aquí també s'ha de posar fil a l'agulla a qui li correspongui, perquè evidentment doncs, no és només construir edificis nous, sinó que edificis com el del Ribot i Serra estiguin en les condicions que es mereixen.
Canviem de qüestió, veig bastanta unanimitat en aquest tema amb matisos, però canviem de qüestió si els sembla, perquè una altra de les coses que ha passat al ple és que l'administració, de fet el govern, ha retut comptes al pla d'actuació municipal, que assenyala que 9 de cada 10 actuacions municipals previstes per al període 2021-2023 ja s'han executat o estan en procés d'execució, però hi ha hagut veus diferents al plenari, per tant les volem escoltar ara, i comencem en aquest cas per vostè de nou, senyor Cortés, perquè ens expliqui una mica els números que han presentat a l'entorn d'aquest pla. És el seu torn de paraula.
Molt bé. Doncs, com bé deies, ahir vam donar compte de l'estat d'execució del PAM, aquest pla d'actuació del mandat. Té una part de valoració més quantitativa, que són aquestes xifres que ara dèiem, que ja sé que no van agradar com les vam explicar, però en tot cas, aquí també hi ha per a gustos colores. Breument, és un pla d'actuació al mandat amb 5 eixos, 207 objectius estratègics, que al final s'acaba concretant en 1.086 actuacions. D'aquestes n'hi ha doncs, aquest 89,8% que estan executades o en procés d'execució. I en procés d'execució vol dir que tenen data de finalització. Però en tot cas, desgranant les dades, un 66% estan executades, per tant, 2 de cada 3 propostes estan executades, i després hi ha un 23,5% que són les que estan ara en procés d'execució amb data de finalització. Per tant, una valoració, jo crec que positiva, tampoc sense ser triomfalistes, perquè el mandat ha sigut molt, molt complicat, i de fet el PAM ja es va elaborar en un moment en el qual havíem hagut de reajustar objectius i projectes dels que teníem a l'inici del mandat, no? Després de la crisi sanitària, social i econòmica derivada de la Covid, i per tant en aquest sentit, doncs, dir això, que és un pla d'actuació del mandat i ajustat a la realitat del mandat. Una valoració positiva pel que fa al nivell d'execució. Evidentment, doncs, també hem hagut de renunciar a alguns projectes, i com vaig fer ahir, també agrair a tot l'equip de govern i doncs, a tots els equips tècnics que han fet possible la realització de totes aquestes actuacions.
Senyor Gabriel Fernández, al seu torn.
Bueno, repetirem, ja vos lo deí. Nosotros, evidentment, podem entendre que un govern a 3 mesos d'eleccions presenta su plan de mandat, que nos digui a tots que tot va superbé, que els indicadors són maravillosos, que se compleix tot, però després ve la realitat i la percepció de la gent, no?, al carrer. I ni tot és el món de la piruleta, ni tot és un Instagram permanent on tot és genial, la ciutat no té cap problema. No, miri, s'anuncien 250 milions d'euros de pressupost i resulta que tenim 100 milions, més de 100 milions en els bancs perquè no tenim capacitat de gastar-los. Per tant, s'anuncien coses que després acaben sent no acaben sent reals, no acaben impactant realment. El paper lo aguanta tot. I les notes de premsa i roda de premsa també. Però la realitat és la que és. I la ciutat té les mancances que té. I la gent visualitza que se gasten molts diners en temes que són altament discutibles i les prioritats de les persones no estan realment no s'estan donant la resposta que cal donar. Penso des de les plagues que veiem permanentment en la nostra ciutat, les xarxes socials, bueno, els vídeos, jo flipo en el que estem veient, la brutícia que tenim a la ciutat, se va vendre en bombos i platillos la policia de proximitat i no existeix, no tenim resolt el tema de l'habitatge, ni molt menys, continuem parlant de xifres, però en realitat tot és molt més minso, malauradament. Per tant, i jo vaig dir algo que era molt important, crec que es va perdre en aquest mandat l'oportunitat d'haver gestat un plan com el que van proposar quan va venir la pandèmia, el pacte de Sant Roc, un pacte que proposava alinear todos los esfuerzos o la amplia mayoría de la, del ple para tener un plan de mandat que pudiese dar respuesta davant una situación extraordinaria como la que estaba viviendo. Y es va a dejar perder esta oportunidad. Por sort, en tres meses tenemos la oportunidad de que haya un nuevo govern que pugui realmente fer aquesta suma de amplias mayorías y que tenga un proyecto de ciudad para, la, para tothom.
Nani Valero, al seu torn.
Sí, nosaltres ahir també vam participar de l'avaluació o més aviat de la, del rifirrafe de retrets, no?, entre mandats anteriors i aquest mandat en com es presenta el pla d'actuació municipal. Això, clar, òbviament cada govern doncs, tria una mica com, però sí que ens va sorprendre doncs, una certa manca de criteris o de criteris discutibles, no? Fins i tot posades en paper de coses executades o processos d'execució que tenien data del 2025, no? Una projecció de final de tancament de temes que, si més no, era bastant curiosa. I, en tot cas, dit això, nosaltres ens agradaria també que aquest pla reflectís si la societat o si la ciutat avança en temes d'igualtat, en temes de feminisme, i això, doncs, No li puc dir que ho haguéssim vist. Avui és 8 de març, avui estem aquí a la ràdio fent aquest debat, però els recomano que després d'aquí s'assumin a la vaga feminista, s'assumin a les actuacions i a les accions que hi haurà a la ciutat, tant les que organitza el consistori com aquesta tarda a la vaga, a la manifestació que sortirà a les 8:30, a les 6:30, perdó, a les 18:30 de la Creu de Barberà. I és aquí, al carrer, on realment es fa avaluació de com està la ciutat i com avancem plegades cap a un futur més igualitari.
Senyor José Luis Fernández.
Doncs nosaltres no ens queixàvem de com s'havien presentat els números. Ens queixàvem de que no hi havia números. O sigui, que el pla de mandat era tot gestionar, impulsar, analitzar, però que no hi havia punt d'inici i punt de final. No tenien dates intermitges, no tenien capacitat de saber si una cosa estava prestat per en 6 mesos o en 2 anys. I, doncs, d'aquesta manera, el govern pot dir, hem fet el 80, el 85, el 90, posàvem exemples ahir, tema de reciclatge de residus, sense un número. No sabem quin objectiu té el govern i si ho va complir o no. Tema d'implantació de vehicles elèctrics i punts de carregador de vehicles elèctrics. No hi havia números. Tot era i és molt indeterminat i dona la sensació de que és que 3 mesos de les eleccions el que es vol dir és un titular que el govern ha fet el 80, el 85 o el 90. Part bona, doncs que si han sigut molt honrats en dir el que no faran. O sigui, hi ha coses que tenien previstes fer, va arribar la pandèmia, no les faran, i això sí que són clars en dir-ho. Però realment no és el més educat ni envers amb ells, perquè hi havia actuacions, com per exemple les actuacions en polígons, que no estaven reflectides. I és una cosa bona pel govern. Al final és un autoengany, però del mateix govern cap al govern, i després també és no retre comptes com toca a la ciutadania.
Senyor Matas, és el seu torn. Si volen altres torns de paraula, si volen fer una altra ronda sobre aquesta qüestió, poden començar a demanar ja les paraules. Senyor Matas.
Doncs, miri, a veure, a Junta de Portaveus se'ls va demanar al govern doncs, que presentés doncs, aquest PAM i ho va fer. Per tant, doncs, ara no critiquem que ho faci, perquè si demanem que ho faci, quan ho fa, no critiquem que ho fa. En tot cas, els números que fa el govern doncs, serà per les actuacions que ha fet i segurament doncs, altres, tots els altres de l'oposició doncs, faríem altres actuacions i tindríem altres prioritats, però en tot cas el govern passa comptes de lo seu i nosaltres ja estarem aquí per fer balanç quan s'acabi el mandat, que normalment doncs, els mandats han de durar 4 anys i per tant doncs, en 4 anys passarem comptes bàsicament amb la ciutadania. També al carrer, també al carrer doncs, pot fer manifestacions i dir la seva, evidentment, només faltaria, però el que realment posa cadascú en el seu lloc són les urnes. i les urnes van posar cadascun al seu lloc el 2019 i espero que el 2023, ara, al maig, d'aquí 4 dies, doncs també posin cadascú en el seu lloc. Els que hem fet oposició, que valorin l'oposició que han fet, els que han fet govern, valorin l'acció de govern que han fet, i que els veïns i veïnes sabadellencs i sabadellenques doncs escullin el model de ciutat que volen de cara al futur. Més enllà d'això, nosaltres, orgullosos i satisfets de la feina que hem fet des d'una oposició constructiva, des del Sabadell del Sí, vostès saben doncs que tenim un acord de pressupostos amb el govern de la ciutat i any rere any hem anat renovant i hem obtingut doncs gestió de programes, en concret el programa de projecció de ciutat i turisme i el programa de transformació de Gran Via Ripoll, i en aquests casos els graus d'execució pel que fa als nostres programes està per sobre de la mitja doncs, que va anunciar ahir el govern. Per tant, estem satisfets i agrair especialment als tècnics de la casa, als funcionaris de la casa i als polítics que ho hem liderat i que ho hem fet possible.
Doncs tenim torns de paraules demanats. Senyora Valero, el seu torn.
Sí, només és per rectificar el senyor Matas, perquè diu que això, el PAM, vam demanar l'avaluació a la Junta de Portaveus i és per corregir-lo, senzillament, és obligació del govern elaborar un PAM. Aquest PAM es va fer forçat o provocat per una moció del grup de Ciutadans i portar a fer l'avaluació és obligació, vull dir que no... No li faci fer no els deures al govern, vull dir, encara que formi part, vull dir, tenen uns deures i els han de complir, ja està.
Sí, me l'ha demanat després. Esperi, que tinc paraules demanades del senyor Cortés.
Per al·lusions també he esperat el meu torn.
Sí, no tenia...
Va, tranquil·litat i bons aliments. Falten 2 mesos per les eleccions, però ens en sortirem. Va, a poc a poc.
3.
2, perdoni, estem a març, eh? Senyor Cortés.
Som-hi. Recordant el moment en el qual es va elaborar aquest pla, que, com deia, va ser un moment de Covid, i per tant, per nosaltres és posterior i, diguéssim, el segon capítol del que era el pla de xoc contra la Covid, que van ser més de 10 milions d'euros posat a disposició de la ciutadania per pal·liar els efectes d'aquesta pandèmia. Recordar també que alguns van votar en contra del pla de la Covid, han votat en contra de tots els pressupostos, i tampoc passa res més, és a dir, cadascú pren les seves posicions polítiques que són legítimes, és el pla del govern i, doncs, de fet, depèn com em sorprendria que depèn de quins partits de l'oposició se'l fessin seus. I també recordar una cosa, aquest govern ha governat en majoria gràcies a diferents pactes i la majoria és tan legítima com la que tenia el govern del mandat passat o com la que pugui tenir el que vingui més endavant, no? I per tant, hem de respectar les majories, al final això és el joc en democràcia, i no s'hi val a desprestigiar o a menysprear la majoria amb la qual funciona aquest govern, perquè el que vota no ens agrada, i pot ser que en el mandat vinent, espero que no, però que ens trobem en una altra situació. Evidentment, si el govern té majoria, doncs jo crec que això s'ha de respectar i no s'ha de menysprear i no s'ha de doncs fer aquesta bandera d'un suposat consens, no? O de quan estem a l'oposició i després quan estan al govern tirant endavant d'això. En tot cas, era un document tancat, jo crec que això també era un repte perquè hauríem pogut afegir moltes accions al llarg d'aquest mandat que haguessin desvirtuat també el que era el pla, perquè al final afegir, per exemple, al març de l'any passat determinades accions del pla hagués fet que perdés el seu sentit. I també recordar doncs, que aquí darrere també hi ha una evolució pressupostària important, i per exemple en el cas d'Acció Social un pressupost que ha passat de 19 milions d'euros a 25 milions d'euros en aquests 4 anys, no? I per tant hi ha hagut una evolució molt positiva, i acabo, Mireia, i això es va reflectir en el dia a dia de la gent de la ciutat.
Senyor Gabriel Fernández, al seu torn.
Sí, jo bàsicament me quedo en algunes reflexions que feia el senyor Matas, no? Jo ja entenc la posició del senyor Matas i entenc que no es plantegi les coses com les planteja, però, a veure, les passades eleccions Esquerra Republicana va obtenir els millors resultats de la seva història en aquesta ciutat, i l'espai sociològic el senyor Matas va obtenir els pitjors. I no crec que sigui només per com van actuar o com no van actuar en el mandat passat. Per tant, lo de los resultats sempre és relatiu, perquè respon a qüestions que moltes vegades no tenen relació directa ni amb la feina que fem cadascú de nosaltres. A vegades hi ha circumstàncies que porten a resultats diferents, no? Per tant, com ho comprenderà, nosaltres estem molt orgullosos d'aquest suport que ens va donar la gent en aquesta ciutat, perquè això vol dir que el treball que vam fer va estar molt bé. Sobre les majories no són només... Jo quan parlo de majories parlo perquè ho vam demostrar amb fets. El mandat passat va ser tots els grans plans de la ciutat, el plan d'èxit educatiu, el plan d'acció social, el plan d'habitatge, el plan director de policia, el plan de la bicicleta... Podria enumerar tot el que es va fer en el mandat passat i que ara tan bon fruit està donant, se van aprovar amb amplíssimes majories, més enllà de 14. I aquest govern ha estat incapaç d'això, ha estat incapaç de fer-ho. I jo ho entenc, perquè són com són. En el mandat passat, jo vull recordar que el Partit Socialista, ho dic perquè ara el senyor Cortés s'assombra i nos diu que no li votem un pressupost, però si vosaltres no vau votar mai un pressupost al govern passat. Era una oposició dura i molt dura, però molt més dura de lo que realment és l'oposició actual. No donaven un dia de respir. De fet, volien fer una moció de censura ja al mes de desembre. Per tant, a vegades es fa una teatralització i se vol transversar la realitat.
Senyor Matas, va, que està esperant.
No, sí, igual que tothom. No, ara ja no per rèplica al senyor Valero, que ara ja és per tothom. Està bé, nosaltres hem vingut a la política a ser útils i en aquest mandat hem sigut útils, hem construït en positiu per la ciutat i ho hem fet amb humilitat i amb responsabilitat i amb ganes de portar i amb ganes de sumar. Altres, doncs, han optat pel no i s'han posat a la trinxera de la crispació i així han estat durant 4 anys i, escolti, doncs, si la gent d'això creu que és la millor manera de fer política, doncs endavant les atxes i que tornin a optar per aquestes opcions que al final treure els millors rols de tota la història no li han servit per res, absolutament per res, perquè al final, com que no han fet res per la ciutat, i de fet el quadripartit va ser un desastre per la ciutat, doncs si els ciutadans de Sabadell tornen a optar per aquestes opcions, doncs escolti, encantats, és la democràcia, i el que la democràcia digui, benvingut serà. Nosaltres hem optat per una opció que és ser útils i ser rellevants i en positiu construir per la ciutat, i humilment crec que hem pogut fer el que hem pogut fer. Altres han dimitit de les seves responsabilitats, tant aquí com a Espanya, com a Catalunya.
Acabo sobre aquesta qüestió, després en tindrem altres temes, perquè és que si no ens encallarem en aquest i no avançarem. Senyor Fernández.
Jo per tornar al pla d'actuació municipal, ahir el senyor Matas li donava la raó al ple. Efectivament, els seus programes de govern i les seves obres van en una execució magnífica. Una situació espectacular. La pregunta llavors és per què la resta d'obres a la ciutat no van amb aquesta velocitat. Clarament perquè el govern prioritza, perquè té un pacte, cap problema. I tornant a plantació municipal, si el problema no és que sigui plantació municipal del govern, no seria lògic que fos d'una altra forma. El problema és que per nosaltres poder avaluar bé aquest pla d'actuació necessitem saber d'on partíem i on volien arribar. No que diguin, hem fet, i llavors com hem fet, dono el xec que està fet i publico que és el 80, el 90, o què més voldríem nosaltres que fos un bon pla, que tingués un objectiu i que s'hagués aconseguit tot. Al final, tots som de Sabadell i tots volem el millor per la nostra ciutat.
Canviem de qüestió. Deixi'm que anem ara als temes de les mocions, d'algunes de les mocions que es presentaven ahir al ple municipal. Comencem per una presentada per Esquerra i que s'aprovava per unanimitat a l'entorn de crear una ordenança per facilitar la instal·lació de plaques solars. Senyor Fernández, si ens la vol explicar?
Sí, molt satisfet de l'aprovació i agraït per el suport unànim a aquesta proposta per part de tots els grups, lo qual desmenteix la idea de que aquella gent que dimiteix de la seva funció d'aportar positivament. Durant tot el mandat hem aprovat infinitat de mocions repercuteixen en la vida de la gent i que a més milloren a la ciutat. Evidentment, la ciutat nostra té mancances importants en aquest sentit. El poder tenir una ordenança que ens doni l'oportunitat no només de tenir els panells solars en els terrats, sinó també en façanes, en pèrgoles, en balcons, fent-lo, com deia molt bé ahir el regidor Valls, de forma ordenada, ben fet, no? Perquè no volem tampoc qualsevol, deixi'm fer servir aquesta expressió, mamarratxo. La ciutat ha de ser bonica, però veiem bones experiències, bones pràctiques en altres ciutats, que això és possible, i volem que Sabadell camini cap aquí. I volem ajudar la gent perquè hagi incentivar al màxim la possibilitat que hi hagi més panels solars. Sent conscients que per l'alt consum que tenim en aquesta ciutat, perquè som 216.000 persones, amb indústries, amb empreses, l'energia solar no serà la solució, però és part de la solució. I no tenim molt terreny, no tenim molt sol, per tant hem d'intentar tenir el màxim possible d'espai per poder captar aquesta energia gratuïta que ens dona la naturalesa, que és el sol, i que la ciutat no es pot permetre no fer tots els esforços per poder canviar i millorar els actuals indicadors, que malauradament Sabadell està amb permís de Badia, és la pitjor ciutat en número de panels solars en relació al número d'habitants de la comarca i una de les més baixes del país. Per tant, hem de revertir aquesta situació i fer-lo amb les eines que té l'oposició, en aquest cas amb una moció que fa possible aquest canvi a la ciutat.
Senyor Matas, al seu torn.
Sí, nosaltres no tenim problemes amb negociar i amb acceptar i amb aprovar i amb coliderar propostes, mocions amb els altres partits companys de l'oposició, com en aquest cas Esquerra Republicana. De fet, aquest tema de temes energètics, nosaltres els hem liderat des del minut zero també, i estem d'acord amb l'exposició que ha fet els senyors d'Esquerra Republicana ahir. Per tant, doncs, totalment d'acord en aquest sentit. El que ha comentat respecte a l'utilitat o no de cada partit o no, al final això s'acaba plasmant en un pressupost. I els que hem incidit i els que hem sigut útils i els que hem negociat els pressupostos any rere any i hem incidit amb les polítiques, crec que en bé per la ciutat, hem sigut nosaltres des de l'oposició. Tot l'altre són mocions, que són mocions d'intencions, que el govern hauria d'intentar complir amb la major número possible, però al final el que incideix de veritat a l'acció de govern i amb la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Sabadell és l'execució i la negociació dels pressupostos. De fet, és el mateix que fa Esquerra Republicana amb el govern espanyol, incidir i ser útil a tirar endavant doncs, la política espanyola. Bàsicament depèn d'Esquerra Republicana a l'estabilitat del govern espanyol i també depèn d'Esquerra Republicana i el PSC i els comuns l'estabilitat del govern de la Generalitat. Per tant, això que fem a Sabadell, que és negociar pressupostos i ser útils a Sabadell, Junts per Sabadell és útil a Sabadell, doncs ho fa Esquerra Republicana amb el govern espanyol i el govern de la Generalitat pactant amb PSC i comuns.
José Luis Fernández, al seu torn.
Primer, quan el ple amb el vot del govern es compromet amb una moció a fer una cosa, no és intencions, perquè quan un govern o una persona dona una paraula és per complir-la. A la qual entenc que quan s'ha aprovat aquesta moció i es diu que farà una sèrie de coses, es faran sobretot coses que estan a la mà del govern com fer una ordenança. No, després podem discutir si tenim més diners o menys diners, però quan el govern diu farem això i resoldrem això i a més amb el tema moral de que no vota en contra sinó que vota a favor, doncs no hi ha res més a dir. Tenim un problema i és que quan més aglomerats estem, i a Sabadell estem molt aglomerats, Sabadell té un terme municipal petit amb molts habitants, no tenim espai. I això ho notem amb les comunitats energètiques que no es poden fer perquè no hi ha generadors. Això ho notem també amb el tema de poder tenir una ciutat que tingui espais confortables per al que ens ve, pel canvi climàtic. Llavors, tenir la possibilitat de tenir refugis climàtics que a dalt tinguin una pèrgola, i aquesta pèrgola generi energia, i que estiguin orientats perquè quan fa més calor doncs donin protecció, i a més generin, i quan fa més fred, però fa sol, també generi energia i la puguin donar al voltant, doncs és molt interessant per nosaltres. I que això es faci sense fer nyaps, sense fer coses rares, i posar facilitats perquè, com es deia al ple ahir, sigui tan fàcil posar una placa fotovoltaica com posar una caldera de gas per una casa, doncs és interessant, perquè a més, ahir es deia de forma molt graciosa, és que tractem les plaques com si fossin centrals nuclears o centrals de gas. Una placa no explota, no té un problema, no dona... L'únic que puc fer és si s'està anant malament s'ha trucat algú, però això no passa tampoc.
Senyora Valero.
Doncs ahir va passar la tercera moció sobre plaques fotovoltaiques al ple. Nosaltres vam votar a favor fa temps enrere de la moció que va presentar Junts, en aquesta també presentada per Esquerra vam votar a favor, i justament la que vam presentar a la Crida, que tenia un component de, social, no va ser aprovada i va quedar rebutjada. I un apunt, ahir l'únic grup que va votar en contra en un punt del ple va ser Junts, també, que es van quedar sols votant, van dir un no rotund a una moció, i la resta de punts es van aprovar tots a partir d'abstencions o vots a favors i també de la Crida, per suposat. Dit això, és només un apunt per allò perquè prengui nota. Quan apuntava que de les tres mocions sobre energia fotovoltaica va quedar una en el tinter, va quedar una pendent, justament és una que té una perspectiva de gènere important. La pobresa energètica té rostre de dona. La pobresa energètica té rostre de dona. Hi ha una dada que diu que el 70% de les ajudes en termes d'energia a Barcelona, d'acció social, són sol·licitades per dones. Jo no sé si aquesta dada el senyor Cortés ens podria dir quina és la de Sabadell, però ben probable que pugui tenir un cert paral·lelisme també aquí a la ciutat. I que l'única moció que portava la proposta de fer comunitats energètiques que a més tinguessin aquest component social i que per tant, llars de famílies vulnerables poguessin tenir accés als consums d'energia de manera més assumible a partir d'unes taxes i a partir d'una proposta molt interessant, al nostre parer, quedés rebutjada, doncs la veritat és que a nosaltres ens preocupa. Ens preocupa perquè quan una moció té perspectiva de gènere, en aquest sentit, i ens fa avançar totes, doncs queda en un calaix.
Últim torn de paraula en aquesta ronda. Volen seguir dient coses més sobre aquesta qüestió o volen parlar d'un altre tema? S'ho van pensant. Si veig moltes mans, entenc que hi haurà segona ronda. N'he vist una ja, senyor Fernández, ja me l'he apuntat mentalment. Sí, jo... Esperi. Li toca al senyor Cortés per tancar ronda.
Ara li ha passat el mateix que a mi abans.
No passa res. A mi m'agrada que vinguin amb ganes de parlar, que per això venen, clar que sí. Senyor Cortés, el seu torn.
Bé, nosaltres vam votar a favor també perquè va haver-hi un canvi per part del grup proposant a l'hora d'ajustar alguns dels calendaris, no?, que es proposaven a la moció pel que fa a l'elaboració de l'ordenança o els canvis fiscals, que això entenem que és més realista pel que fa al possible desenvolupament. Evidentment que si votem a favor és perquè ens hi comprometem, perquè això ens interpel·la a tots, i sobretot perquè, i ho deia el senyor Fernández de Ciutadans, pel que fa al debat de les plaques fotovoltaiques, jo crec que ja hem superat, no?, allò de que al principi el cost era molt alt i, per tant, cada cop el cost és més baix, el període d'amortització és més baix i, per tant, això ho facilita molt. I per tant estem en un moment, jo diria que dolç, per poder-ho instal·lar, i per tant no podem perdre passada. Hi ha un altre debat que també hem de tenir. Al final, la capacitat que tenen les plaques fotovoltaiques o aquest tipus d'instal·lacions de generar energia també és una qüestió de superfície. I per tant, una ciutat compacta amb edificis molt alts, també hem de ser conscients, doncs, això ens passa, per exemple, amb edificis de Vimus, que determinats edificis tenen poca superfície en el terrat per posar plaques i, per tant, la capacitat de generar energia pel propi edifici és bastant minsa perquè s'ha de repartir entre molts. No? Inclús en el cas de Vimus, que hem instal·lat plaques solars en el sostre del Vapor Codina, d'on tenim la seu, no absorbeix el 100% de la despesa, no? Per tant, això també hem de ser conscients que hi ha una part que no podrem assumir del tot amb instal·lacions més casolanes o domèstiques. Això no vol dir que no s'hagi de fer, sinó que en algun moment doncs, hem de plantejar que fora de les ciutats també hi hagi instal·lacions per generar més energia i per suplir la resta d'energia que no supleix amb aquestes instal·lacions. I també dic que, evidentment, com a administració pública hem de donar un exemple, i és per això, un segon, Mireia, que en el cas de Vimusa estem elaborant projectes perquè edificis que són d'habitatges d'emergència social siguin rehabilitats, tinguin plaques fotovoltaiques i, per tant, es redueixi el consum i la factura dels inquilins que hi viuen.
Perfecte. Va, som-hi. Avancem en una altra moció, en aquest cas presentada per Ciutadans, a favor de l'obertura del despatx Lluc a les tardes a l'estiu i l'eliminació de l'obligatorietat de demanar cita prèvia per aquest servei. Senyor Fernández, José Luis Fernández.
Nosaltres vam plantejar que, igual que fa uns anys, hi havia la possibilitat d'anar sense cita prèvia, que molts tràmits ha d'escollir l'administrat quan vol fer-ho, no l'administració, quan vol que vagi, i tenim en compte que fa 7-8 anys hi havia 230.000 visites presencials i ara hi ha 140.000 de les oficials de l'Ajuntament, ja penso que tenim coll per facilitar que les persones que van al Servei d'Atenció Ciutadana i que no poden fer-ho telemàticament o no volen fer-ho telemàticament, o tenim en compte que hi ha tràmits, com per exemple el Padre Històric, que no es poden fer telemàticament, puguin anar doncs, quan els hi convé o tenen possibilitat. O sigui, jo formo part dels privilegiats que podem anar, que tenim un horari que ens deixa anar i unes obligacions que ens deixa anar i que podem fer gairebé tot telemàticament. Però hem de tenir en compte que hi ha gent que no pot o està en el seu dret de no fer-ho. I com la llei li reconeix el seu dret de no fer-ho, doncs volem que aquest dret es garanteixi per part de l'administració local, perquè si no al final ens posem a l'alçada d'altres entitats que ens queixem molt de que tenim que anar a fer cita i que tenim que anar quan els hi convé. I nosaltres no volem que l'administració municipal sigui així. Merci.
Senyor Matas.
Bé, estem parlant d'un model que es va iniciar en el mandat anterior. Per tant, el sistema de cita prèvia ve d'abans, no ve d'ara. En tot cas, creiem que és un tema que funciona. Hem parlat amb els responsables de la implantació del Servei d'Atenció Ciutadana i per les dades que ens han donat i per la informació que ens han explicat respecte al funcionament, nosaltres creiem que aquest sistema híbrid de cita prèvia i d'atenció a la persona que per circumstàncies X i per temes urgents doncs, no pugui accedir a una cita prèvia i hagi de ser atès de manera urgent immediatament en el Servei d'Atenció Ciutadana, doncs se'ns assegura que això és així i, per tant, doncs, veiem que aquest sistema híbrid té les avantatges pel ciutadà necessàries en els mons que vivim, que molta part de la gestió es fa tecnològicament, telemàticament, i que el ciutadà, doncs, d'aquesta manera que s'actua actualment, doncs, el que fa el sistema aquest és evitar doncs, cues i evitar pèrdues de temps innecessàries. Quan tu vas al Servei d'Atenció Ciutadana, doncs, saps que t'atendran a l'hora que tu has quedat i si per circumstàncies determinades doncs, no pots demanar cita prèvia i tens una urgència, doncs, se't garanteix l'atenció o se't garanteixen la informació del que tens que fer en el cas concret de que sigui la demanda, la denúncia o el tràmit que s'hagi de fer. En aquest sentit, doncs, vàrem votar en contra de la moció en el sentit de que nosaltres creiem que el sistema ja funciona i funciona prou bé.
Nani Valero, al seu torn.
Doncs sí, nosaltres en el govern de transformació es va implantar aquest sistema híbrid i de fet és aquest mateix sistema, aquest mix, el que es defensava, entenc, ahir a la moció, és a dir, que es combinessin els dos funcionaments i després hi havia un detall d'un funcionament amb un punt determinat d'atenció ciutadana que s'havia de resoldre. Aquest funcionament mixt del que ha passat és que amb la Covid doncs, s'ha prioritzat tot el tema de la cita prèvia i aquesta priorització ha vingut com per instal·lar-se d'una manera com predominant que la gent que estem en contacte amb la ciutadania ens reflecteix i a més ahir també l'informe de la síndica d'alguna manera ho apuntava, una certa manca d'empatia o deshumanització de l'atenció, però no només a l'Ajuntament, sinó en molts altres espais d'atenció a la ciutadania, una deshumanització brutal. Per tant, entenc que la moció, nosaltres enteníem que la moció que portava el grup de Ciutadans era per dir, toc d'atenció, aquí ens està passant alguna cosa, no estem funcionant amb aquest format mixte, híbrid, que a tothom ens semblava correcte, i per tant anem a recuperar aquesta manera de funcionar, anem a recuperar també que les tardes estiguin obertes no només amb cita prèvia, sinó també de manera presencial, per urgències, i perquè al cap i a la fi també seria bo, la Montse González, ahir la regidora, va donar una sèrie de dades, vostè també ha portat, senyor Fernández, una sèrie de dades, però m'agradaria a mi també saber quines són, en clau de gènere, les persones que van més a fer gestions als punts d'atenció ciutadana. I si es confirmen les nostres teories, que sobretot són les dones les que agafen temps de conciliació, temps de feina, o s'agafen les estones per poder anar a fer segons quines gestions d'empadronament i de tot això, doncs veurem que també reforçant aquest sistema estem fent una actuació de perspectiva de gènere.
Senyor Gabriel Fernández.
Sí, la moció de Ciutadans per nosaltres era molt interessant. Molt interessant. Tenim una mala costum en Sabadell que és terrible. Bueno, tenim unes quantes males costums, però hi ha una que és molt particular. Pensar que tot comença i acaba en Sabadell, i el que és pitjor, alguns en la plaça d'en Roc, perquè coneixen molt poc Sabadell, no? Aquest debat que està de fons no està només a Sabadell, està a tot l'estat. Per què? Perquè després de la pandèmia es va consolidar, no van tornar a lo que havia abans en relació a l'atenció a la gent per part de les administracions. I aquesta percepció de llunyania, de distància, de que al final jo, ciutadà, estic a disposició del temps d'aquells que haurien de tenir el temps a disposició meva, aquell és el debat que posava la moció de Ciutadans. Per tant, entenem que és una bona mesura tenir cita prèvia perquè ajuda, per una altra banda enteníem que hay que seguir mantenint la possibilitat d'atenció directa perquè hi ha múltiples realitats i no només cal escoltar lo ve que nos diuen que funcionen els serveis per part dels professionals. Sí, això s'ha d'escoltar, però s'ha d'escoltar sobretot què pensa el ciutadà. La síndica ahí lo indicava també, com ara la regidora Valero també lo deia aquí, nos recordava la pressió, però a més tots hem estat en algun moment de l'altra banda del mostrador i sabem què significa en moltes ocasions i què dificultats comporta aquesta llunyania. Per tant, la moció del ciutadà per nosaltres era un dir, tornem a la normalitat, tornem a lo que havia abans de pandèmia, que sí, que ho van fer en el mandat anterior, aquesta duplicitat d'atenció per millorar el servei. Per tant, nosaltres li vam donar suport, però repeteixo, és un debat que té més abast que Sabadell i més enllà de l'Ajuntament de Sabadell. És de totes les administracions públiques, perquè, repeteixo, hem quedat rehens, els ciutadans, d'una forma de fer com si encara estiguéssim en pandèmia.
Últim torn de paraula sobre aquesta qüestió. Després, si els han quedat coses per dir, tenen el minut final, que el poden gestionar com vulguin, ja ho saben. Senyor Cortés, el seu torn.
Primer, la part més global, a vegades és això, que es munten aquests sistemes, per exemple, inclús amb la voluntat de no col·lapsar-ho, però la realitat és que acaben sense funcionar. Per exemple, en els CAPs, no? Parlant d'altres administracions, inclús encara que es faciliti la e-consulta o els tràmits virtuals, la realitat és que a vegades, per tràmits que són molt fàcils, és tan complicat que per una simple renovació d'una recepta es d'acabar anar presencialment perquè no hi ha manera que trucant o que telemàticament t'ho facin, no? I llavors dius, home, jo potser, i parlant d'un cas meu, no haig d'ocupar hores presencials quan amb un botó ho puc fer, no? Però no s'han resolt. I per tant això vol dir que s'han de revisar aquest tipus de sistemes. Això vol dir reforçar personal també moltes vegades, i la moció de Ciutadans ho plantejava pel que fa a les tardes, i de fet això també ens ho hem entomat per estudiar si seria possible en els períodes que comentaven d'obrir en més horaris. També recordar que de fet ja s'està fent aquesta atenció mixta, no? I que de les eren centenars, no sé, eren 400, 500 atencions que es feien cada dia, n'hi havia unes 56 que es feien per motius d'urgència, per tant doncs, que no podien esperar cita prèvia, després 60 que s'atenien sense cita prèvia, no? I per tant això ja s'està fent, i per tant ja s'està atenent a persones que van sense cita. El SAC atén, al llarg de l'any, crec que eren dades del 2022, més de 90.000 persones. Això és un volum enorme de gent que va cada dia allà, i que tinguem registrades ja tres queixes, no? D'aquestes més de 91.000 persones que van anar. Això vol dir que tot funcioni perfectament? Evidentment que no, no? I per tant, tot allò que puguem millorar, així ho farem per prestar un millor servei a la ciutadania.
Última ronda, en aquest cas el minut d'aquest d'or, que avui serà 1 minut 45, si els meus càlculs no fallen. Les matemàtiques i jo no ens acompanyem gaire bé, però crec que m'he sortit. Comença vostè, senyor Matas. Carai, em treu un llibre i tot. Endavant.
Doncs miri, tinc un minut, oi?
Sí, tant.
Doncs miri, aprofitaré avui, que és el dia, el 8M, doncs, per, fer, per llegir a la Maite Soler, en filall d'excuses, una poesia que diu «No hi ha res perdut». Ho intentaré fer el millor possible, eh? No sóc el millor orador, diem-ne, en aquest sentit. Estiu diferent, de color blau, mar blava i brava. Olor de peix frisós al mercat de Palamós. He comprat unes gambes blanques i uns musclos. He hagut de fer cua per entrar i badar. Faré arròs. Totes porten vestits comprats a «Estàs com una cabra». Jo estic agafant el ritme. Avui fa molta calor. Fa massa sol. No vaig a la platja, ni amb parasol. Quan sigui sora baixa, suraré pel Mediterrani. El meu mar, el teu, el nostre mar, ja no vindrà. Em faré la morta que no se m'englobeixi la marea. Una medusa, un peix aranya, un tauró amb l'onada. Recolliré pedretes petites blanques, pedra fòssil. De la Maite Soler. Que tingueu bon dia, les dones.
Doncs, següent torn de paraula. José Luis Fernández, ens cantarà vostè o no? Perdó.
No, perquè fa un dia serent...
I no ha faltat no troncar-ho, no?
Digui. Jo, com no hem pogut seguir parlant de la nostra moció, em quedo en la part constructiva. El SAC funciona excel·lentment quan està obert. El SAC atén 140.000 persones, i suposo que les 90.000 són només aquí al despatx Lluc. I té uns professors magnífics que segueixen sent els mateixos i que amb el tema telemàtic se li pot treure més partit realment a les persones que ho necessiten. Com ahir vam fer una votació, el govern es va extindre, vol dir que no veia, que també veia marge de millora, i em quedo amb la part positiva, que tenim que retornar a aquesta normalitat prepandèmia i fer que la tecnologia funcioni per nosaltres i no contra, i no contra nosaltres. I bona jornada a tothom.
Al final, si no m'omplen el temps, encara farem salat i tot. Senyora Valero, el seu torn.
Doncs bé, nosaltres avui la crida veníem avui a la tertúlia de la ràdio a parlar de dones, a aprofitar aquest espai, aquest altaveu, per dir que l'organització i la resposta col·lectiva és l'única manera possible d'acabar amb l'enemic comú, que és el capitalisme patriarcal. Davant la feminització de la pobresa, la nostra serà sempre una resposta de lluita femenina i de lluita de dones. Davant de la vulneració dels nostres cossos, respondrem amb autodefensa feminista. Hi ha tot un seguit de reivindicacions de col·lectius de dones avui en el Dia de la Internacional de la Dona Treballadora. No és el Dia de la Dona, és el Dia de la Dona Treballadora. Com és la fi de l'escletxa salarial entre homes i dones, l'erradicació del masclisme, la fi de l'assetjament sexual per raó de gènere als centres de treball, la millora dels convenis col·lectius, per cert, el conveni col·lectiu de l'Ajuntament està també en debat, i per cert, ara al mes de març hi ha eleccions sindicals a diferents sectors, com és educació, però també a l'Ajuntament de Sabadell, per tant, cal organitzar-nos i cal que les dones s'organitzin per defensar aquests drets que estan vulnerats, cal eliminar tota mena de temporalitat, cal implementar plans d'igualtat, per sort a l'Ajuntament hi són, però en d'altres organismes i en moltes de les empreses està claríssim que no hi són. Cal un salari mínim interprofessional que doni sortida a les condicions de vida digna de les dones, que puguin assumir els preus de lloguer i que no es vegin subsumides a viure amb qui no volen viure per la seva precarietat laboral i condicions econòmiques. I, en fi, totes aquestes reivindicacions que han d'anar més enllà d'avui, del 8 de març.
Gràcies, senyora Valero. Senyor Gabriel Fernández, al seu torn.
Sí, gràcies. Dos reflexions, no? La primera, nosaltres com Esquerra som conscients que quan t'enfrentes a un règimen tindràs a tothom i a bona part de l'estatu quo en contra permanentment, i llavors estem encantats de que així sigui i de poder ser la força principal que té l'obligació de plantar cara al règim que tenim a nivell local. I fent una reflexió més en clau del dia, no? Evidentment el Dia de la Dona és un dia important, però han de ser tots els dies el Dia de la Dona. I una altra cosa que a vegades em genera preocupació. No existeix cap gènere, ni cap origen, ni cap ètnia, ni cap orientació sexual que tingui per si mateix propietats purificadores. existeixen dones profundament patriarcals i homes profundament feministes, i viceversa. I que aquesta lluita és de tot el gènere humà. Necessitem societats amb valors feministes, societats que treballen per aquesta igualtat, per aquesta solidaritat bàsica, per aquesta equitat real. I necessitem homes i dones, dones i homes 100% compromesos en tots els dies de l'any per generar aquest canvi. Que no és fàcil, per què? Perquè som tots productes també d'un sistema en el qual vivim, que ens educa i ens genera una forma d'entendre la cultura, els rols, que d'alguna manera tendeix a perpetuar a vegades situacions de plena injustícia. Per tant, avui, dia de lluita, dia per estar al costat de nostres companyes, però sobretot homes i dones lluitant per aquesta societat que volem tots.
Senyor Cortés, al seu torn.
Doncs jo hi ha una frase que ara no recordo de qui és, però que diu que els homes que volen ser feministes no necessiten que se'ls doni un espai al feminisme, el que necessiten és aquell espai que ja ocupem a la societat, transformar-lo en feminista. Perquè els homes tenim uns privilegis i tenim unes posicions de poder i de preeminència per sobre de les dones, i per tant, quan ens posicionem, perquè és molt fàcil dir que som feministes, és fàcil dir-ho, és molt més difícil practicar-ho. I per tant, hem de revisar aquests espais que tenim, ser conscients de que tenim uns espais de privilegi i transformar aquests espais. I en dies com el d'avui, jo crec que, i sobretot en el món de la política passa molt, jo crec que també els homes hem d'aprendre a callar una mica i a fer un pas al costat o endarrere i a no intentar ser protagonistes d'un dia com el d'avui. Perquè molt sovint a vegades fem fotografies, i crec que això és molt transversal, que no representen la realitat del Dia Internacional de la Dona Treballadora, no? I per tant, encara que sigui només per un dia, tot i que, com deia la senyora Valero, ho hem d'aplicar cada un dels dies de l'any, intentem no voler ser els protagonistes, intentem estar una miqueta calladets, que estem més macos moltes vegades, que no ens passarà res perquè en un dia els homes no siguin els protagonistes.
Doncs moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat al debat de política corresponent al mes de març. Gràcies a Lluís Matas,
a
José Luis Fernández,
gràcies.
A Gabriel Fernández, m'ho posen molt difícil, Nani Valero i
bon
Eloi Cortés. Cuidin-se molt, que vagi molt bé. Ens veiem d'aquí un mes pràcticament. Jo crec que serà l'últim debat de política
queden
municipal.
Queden dos plens.
Sí, però
sí,
no.
Abril i maig, no?
El ple de maig també en fan ple de maig, doncs tindrem dos debats encara.
Sí, no? O potser més i tot,
Sí, va, això el senyor Cortés ens ho sabrà dir.
Però ves? Això fins l'últim moment no desvetllarem la incògnita.
Guardarem l'emoció, perfecte. Doncs gràcies per haver-nos acompanyat, que tinguin un molt bon dia, que els vagi molt bé. Nosaltres avui tanquem aquí el cafè de la ràdio. De seguida donem pas a la Núria García amb aquest especial 8 tema que hem preparat a Ràdio Sabadell i que allargarem fins la 1 del migdia, i el que ens queda és acomiadar-vos per dir-vos que demà tornem a ser aquí a partir de les 8 del matí. Que vagi molt bé.